Bona tarda. Ara són les 2 del migdia. De les 5 propostes per resoldre el conflicte sobre la independència de Catalunya que el comitè d'experts ha proposat al govern, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, es decanta per un referèndum que només votin els ciutadans de Catalunya, és a dir, que tornem a la casella de sortida. De les 5 propostes, el govern es decanta per aquella que s'ha anat reclamant al llarg d'aquesta dècada i que cada cop que s'ha anat a demanar a Madrid, els presidents s'han topat amb un cop de porta als morros. Des de la sentència de l'Estatut l'any 2010, cada president de la Generalitat ha tingut una proposta diferent per resoldre el conflicte polític amb l'Estat, algunes més encertades que altres, cal dir-ho, i amb conseqüències també diferents, però totes, igual que fa Aragonès, amb el referèndum unilateral només a Catalunya, com a eix principal, Artur Mas va imposar la consulta del 9N, Puigdemont l'1 d'octubre, Torra va apostar per una via unilateral que va ser un complet fracàs que ni Junts va secundar i ara Aragonès vol anar a Madrid amb una carpeta sota el braç que ha anomenat acord de claredat, però on s'acabarà demanant al cap i a la fi un altre referèndum. Veurem quin acaba sent el resultat, però per ara no sembla amb gaires opcions de prosperar, no té el suport ampli del Parlament i la proposta sembla més una xutada de pilota endavant per acontentar part de l'independentisme perquè no pugui dir al govern que no fa res per la independència.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
L'acord declarada per tant que centra l'actualitat d'aquest dilluns, on han passat també altres coses. Júlia Jové, bona tarda.
Bona tarda.
Els morts a Palestina per part de l'exèrcit d'Israel ja freguen els 3.000 i els ferits es compten també per milers. Enmig d'aquest conflicte, atenció, avui Sumar ha anunciat que només investirà Pedro Sánchez si el govern espanyol reconeix l'estat palestí.
Sí, en el context actual sostenen que ha arribat el moment que Espanya reconegui Palestina de manera unilateral i urgent, com ja han fet altres països com Suècia o Grècia. Aquest matí Reuters havia anunciat un alto al foc temporal a Gaza per entrar ajut humanitari, però immediatament ha estat desmentit per Israel i Hamas.
A Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona ha canviat el projecte de reforma de les Rambles per retallar la meitat la durada de les obres. Per tant, ara el govern de Jaume Collboni vol que el nou passeig estigui acabat al gener de l'any 2027, 4 mesos abans de les properes eleccions municipals.
I per aconseguir-ho, el consistori barceloní ha canviat els plans del govern de Colau. Ara les obres es faran per trams verticals. Es començarà pel costat Besòs, afectant l'espai que hi ha entre les façanes i els arbres. Durant gairebé 2 anys es tallarà la circulació de baixada i els vehicles pujaran pel costat Llobregat.
Tot això el mateix dia en què ja ha començat a Catalunya la vacunació de la grip i del coronavirus per als majors de 60 anys i també d'altres col·lectius amb factors de risc.
Embarassades, persones amb problemes crònics de salut, així com professionals sanitaris i sociosanitaris i dels serveis essencials. Per primera vegada més es recomana vacunar les persones fumadores i tots els infants d'entre 6 mesos i 5 anys.
I en els esports, posposada la compareixença d'Albert Luque, pel cas Rubiales, Pol Corredoira, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Havia de comparèixer demà, però ho farà finalment dimarts 24 d'octubre. L'exfutbolista i director esportiu de la Federació Espanyola de Futbol se li imputa un presumpte delicte de coaccions sobre Jennifer Hermoso per defensar Luis Rubiales després del petó a la recollida de medalles del Mundial.
I atenció, perquè la Comissió Europea podria acabar amb els camps de gespa artificial.
Continua la guerra contra els microplàstics. Ara la Comissió vol acabar amb el granulat de les superfícies de gespa artificial. Aquestes petites boletes són fetes a partir de pneumàtics i són molt contaminants. El termini per trobar una solució acaba d'aquí a 8 anys.
D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat abans, sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Actualitzem aquesta nova jornada de pluges. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La situació meteorològica que continua marcada per la inestabilitat. Hem tingut precipitacions aquestes últimes hores. Han estat localment intenses a punts de la costa i del prelitoral central i també nord de Tarragona, i aquestes precipitacions, però de cara a les properes hores, tenen tendència a anar desapareixent. Ja s'estan obrint algunes clarianes, sobretot a comarques de Ponent, i al llarg de la tarda les clarianes guanyaran terreny a la resta del país, però encara podríem parlar d'una a dues hores per endavant, encara amb possibilitat de precipitacions, ja diem les més importants, a prop de la costa i també del prelitoral central. Les temperatures màximes avui entre els 18 i els 21-22 graus, amb molt estirar, quan fa uns dies parlàvem de màximes de 25 a 30 graus. Això ja ha quedat enrere. Previsió per demà, doncs encara amb inestabilitat. Tindrem estones de sol i això permetrà que demà pugin les temperatures arreu del país. Pujaran una mica, però res a veure amb les altíssimes temperatures de la setmana passada. I demà, tot i que hi hagi clarianes, també es pot escapar algun ruixat de caràcter dispers, de distribució molt irregular. Aquesta tònica de temps insegur i inestable ens acompanyarà durant bona part de la setmana, però les pluges més fortes les tindrem avui i probablement també entre dijous i divendres.
Gràcies, Jordi. Ara passen gairebé 5 minuts de les 2 del migdia. Amb Paula Moreno al control tècnic i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, l'informatiu de proximitat.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, aposta per fer un referèndum sobre la independència que només el votin els ciutadans de Catalunya. Aquesta és la via que ha escollit el govern després de conèixer les 5 propostes sobre l'acord de claredat que li han fet arribar el grup d'experts que va nomenar el mateix president ara fa uns mesos. Per tant, anem cap al Palau de la Generalitat i tenim a la Judit Casellas. Judit, bona tarda.
Hola, bona tarda. El govern vol un referèndum sobre la independència que es voti a Catalunya, que sigui acordat amb l'Estat i que es voti amb sí o no. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, no contempla per ara cap de les opcions que inclouen que la resta de l'Estat també voti sobre la independència. Tot i això, sí que les traslladarà a la taula de partits del Parlament que vol convocar perquè es debatin les propostes.
El govern i jo mateix, com a president, tenim clara la via que considerem millor, la via que considerem transitable, la via que dona resposta a l'anhel de la ciutadania de Catalunya de decidir el seu futur, que és la primera de les vies que indiquen els experts, un referèndum sobre la independència de Catalunya realitzat entre la ciutadania de Catalunya.
Sobre si això té algun efecte sobre la investidura de Pedro Sánchez, Aragonès diu que no, perquè no hi ha cap condició nova. Fins ara Esquerra havia condicionat la investidura al dret a l'autodeterminació i pel president avui senzillament és un pas més per avançar en aquesta direcció.
La compareixença d'Aragonès que ha tingut lloc després que el Consell Assessor li hagi entregat aquest informe, un informe de 64 pàgines que dona resposta als plantejaments que els hi va formular el president per establir les bases perquè Catalunya pugui votar en un referèndum.
Sí, de les 5 propostes n'hi ha 2 que aposten perquè el referèndum només es voti a Catalunya, 2 perquè es faci el conjunt de l'Estat i una tercera que inclou les dues opcions. Totes elles, doncs, s'emmarquen dins d'un acord amb l'Estat. La pregunta ha de ser clara i binària i hi ha d'haver el compromís per part de les dues parts que acceptaran el resultat que en surti. Ho adverteix Marc Santjaume, el politòleg que ha liderat l'informe.
En cas de que no es respecti un resultat, sigui favorable o negatiu, entraríem un altre cop en un terreny que no és el terreny probablement acordat, sinó que podríem entrar en un terreny de desacord, en un terreny que pot desencadenar unilateralitat per part de les parts, etcètera, etcètera. Per tant, és important un acord sobre els efectes d'un potencial referèndum.
Els experts també recomanen la figura del mediador internacional, però no la consideren indispensable i sobre el Tribunal Constitucional diuen que ha de tenir un paper d'àrbitre i no d'obstaculitzar el procés.
Per últim, Judit, repassem també amb tu el detall de quines eren aquestes 5 propostes de referèndum acordat que ha plantejat el grup d'experts al govern.
Sí, la primera contempla consultar que el Parlament aprovi iniciar un procés de reforma constitucional. La segona aposta perquè els catalans votin un acord polític sobre la independència o sobre la reforma de l'Estatut. La tercera diu que es convoqui una votació a tot Espanya preguntant als ciutadans si estarien d'acord que el govern espanyol autoritzés una consulta a Catalunya. La quarta és un referèndum que sigui ratificat en el conjunt de l'Estat. I la cinquena i última preveu un referèndum tant a Catalunya com a la resta de l'Estat i seria una votació doble. Els experts opinen que les opcions que contemplen que també es consulti el conjunt de l'Estat poden generar un xoc d'interessos.
Gràcies, Judit. I avui, per tant, que hem volgut analitzar aquest acord de claredat, aquesta proposta, de fet, per la qual s'ha decantat el govern i per això hem convidat avui en Jesús Palomar. Ell és professor de la Universitat de Barcelona, expert en política catalana i espanyola. Senyor Palomar, bona tarda, moltes gràcies.
Hola, bona tarda, gràcies a vosaltres.
Aviam, els experts han fet arribar aquestes 5 propostes, les detallàvem ara fa una estona, i d'aquestes escull el govern la del referèndum que només es voti a Catalunya. La proposta, per tant, podríem dir que no és gaire diferent a la que s'han demanat fins ara els successius governs. El moment d'ara és més propici a que s'acabi acceptant aquesta proposta?
Bé, el moment segurament no és que sigui més propici, sinó que és el moment en el qual el govern li havia encarregat al comitè d'experts aquestes, diguem, propostes, no? El comitè d'experts l'havia encarregat fa uns mesos aquest informe i, diguem, ha fet els deures i ha lliurat al govern aquestes propostes i és evident que en un àmbit o en un entorn de negociacions doncs sempre hi cap la possibilitat doncs, que alguna opció més hi hagi que quan no hi és aquest entorn de negociacions, però més aviat ha estat casualitat perquè ningú sabia que en aquests moments es produiria unes eleccions i es produiria unes negociacions en l'àmbit del Congrés, diguem, en l'àmbit de presidència del govern.
Per tant, no creu que el fet de que Aragonès hagi tret a llum aquest informe sigui per una mesura més de pressió cap al PSOE de cara a la investidura?
Segurament, evidentment, que ho hagi fet en aquests moments
sí que denota doncs, un interès a que a posar de manifest doncs, que hi ha múltiples opcions i que el referèndum o l'opció escollida pel president i que és la que defensa el president, tant el president de la Generalitat com el govern de la Generalitat, és la del referèndum, i així ja, tothom ho sabia, no és una novetat, com bé s'ha dit, però, evidentment, també posa de manifest que hi ha altres opcions. Per tant, no és una opció única, no és camí únic. Aquí hi ha una amplitud d'opcions i això també cal posar-ho en relleu, no? Que hi ha opció A, que és la preferida pel govern i el president, però també hi ha les altres quatre opcions. Per tant, hi ha múltiples opcions a les quals agafar-se o a les quals, doncs, si es vol una solució o si es vol trobar un acord, poder-s'hi, doncs, diguem, emparar-s'hi.
Uh-huh. A diferència de l'1 d'octubre, per exemple, o del 9 de novembre, no, quan la iniciativa va sortir d'una forma més unilateral, recordem, no, amb els plens del 6-7 de setembre, en el cas de l'1 d'octubre, el fet de que s'hagi fet aquesta via, no, de convocar un consell d'assessors, de que en surtin 5 propostes, ben detallades, no, amb les conseqüències de cada una, creus que el govern espanyol serà més receptiu a la proposta que li faci rebre el govern?
Més que la receptivitat o no del govern espanyol, denota, diguem, uns aprenentatges per part del govern català. No? El govern català ha fet uns aprenentatges, és a dir, bé, la via unilateral de presentar un referèndum, de dir, anem a presentar el referèndum unilateralment, no va funcionar el 6 o 7 de setembre i en conseqüència l'1 d'octubre, sinó que s'ha de presentar doncs, d'una altra manera, i la manera és presentar múltiples opcions i que el govern de l'Estat, diguem, pugui, entre cometes, popularment es diria triar i remenar, no? I d'aquesta manera doncs, se senti més còmode en un marc de negociacions. Aquí la pregunta és, ja no tant si t'agrada l'opció del referèndum que t'estic, entre cometes, imposant, sinó que si t'agrada l'opció d'arribar a un acord, no? Llavors, aquesta és la pregunta que se li està fent ara al govern de l'Estat. Es vol arribar a un acord? Es vol solucionar un problema? O amb diferents opcions, en les quals fins i tot hi ha la participació de l'Estat en múltiples possibilitats, o no? Aquesta és una mica la pregunta darrere fons, no? Evidentment, l'opció principal o del govern és volem un referèndum, no? Però darrere fons hi ha aquesta altra pregunta més generalista. Es vol arribar a un acord i a una solució? Sí o no?
Doncs veurem què n'acaba dient el govern espanyol un cop ja li arribi aquest document i tingui la carpeta sobre la taula. Jesús Palomar, professor de la Universitat de Barcelona, expert en política catalana i espanyola, gràcies avui per acceptar aquesta invitació de l'Estel Migdia.
A vosaltres, moltes gràcies.
Estel Migdia, l'actualitat de la jornada resumida en 30 minuts.
Al marge, ara passant 13 minuts de les dues del migdia, mirem a Roma, on la 16a Assemblea General del Sínode continua fent camí amb els prop de 360 participants com a pares sinodals. Un d'ells és l'arcabisbe de Rabat, el cardenal Cristóbal López, que avui ha passat pels micròfons de Ràdio Estel.
En una entrevista al programa La Caravana d'aquesta casa, López ha defensat que la presència de la dona a l'Església és evident i que haurà de créixer encara més. Això sí, considera que és un procés llarg i que no tot s'ha de resoldre en aquest sínode.
Y la presencia de la mujer está, es evidente porque está entre nosotros y actuamos conjuntamente, deberá crecer todavía más. O sea que creo que se está en el buen camino, pero tradiciones, costumbres, hábitos de 8, 10, 20 siglos no se pueden cambiar en 3 o 4 años.
Malgrat ser conscient del moment històric, el cardenal ha remarcat que ho viuen amb molta normalitat. També ha tingut un record per la guerra a Israel, expressant el seu dol pel poble palestí, a qui diu porta el cor.
A tot plegat, el papa Francesc ha dit que vol reunir-se al Vaticà amb familiars d'israelians segrestats per Hamas. Així ho ha confirmat avui el periodista israelí Enrique Zimmerman, que ha mantingut una breu trucada amb el pontífex.
Francesc l'ha convidat a portar una delegació de familiars que tinguin parents segrestats, una trobada que li agradaria que es produís en els pròxims dies. El pontífex ha mostrat la seva preocupació pel conflicte i també ha volgut manifestar la seva proximitat amb el poble israelià.
Tot això el mateix dia que els morts a Palestina per part de l'exèrcit d'Israel ja freguen les 3.000 persones i els ferits també es compten pels milers.
A primera hora d'aquest matí, l'agència Reuters havia avançat un alto el foc temporal perquè pogués entrar ajut humanitari, una informació que finalment ha estat desmentida per part d'Israel. Mentrestant, l'Agència de Nacions Unides per als Refugiats de Palestina al Pròxim Orient ha elevat més d'un milió de persones al nombre de desplaçats, alhora que ha confirmat que 23 de les seves instal·lacions ja han estat bombardejades. Uns atacs que han matat 14 treballadors de l'organisme.
I també avui, aquest matí, Radio Estel ha pogut parlar amb un testimoni directe d'aquest conflicte entre Israel i Gaza. Es tracta de Yaron Yahav, un jove israelí de 23 anys que viu a Tel Aviv. Ell ha assegurat que l'exèrcit no vol fer mal als civils, sinó que el veritable problema és Hamas, a qui ha equiparat a Estat Islàmic i que assegura que no representa els palestins. Yahav creu que tots plegats han de lluitar per exterminar l'organització Hamas i viure junts en pau.
No hay las intenciones de nadie de nuestros ciudadanos, de nadie de nuestros soldados. No hay un soldado que quiera hacer mal a nadie de los ciudadanos palestinos. Realmente lo que queremos es proteger a nuestros ciudadanos. Queremos proteger nuestras hijas, nuestros chicos, nuestros niños, nuestros abuelos. Y espero que un día podamos vivir juntos.
I enmig de tot aquest conflicte a Gaza, se li compliquen i molt les coses a Pedro Sánchez per ser investit president del govern espanyol. I haurà de fer molts equilibris, si vol, els vots dels seus socis parlamentaris, perquè avui Sumar ha posat com a condició per votar-lo el reconeixement de l'estat palestí per part d'Espanya.
Sí, el portaveu de la formació, Ernest Urtasun, ha defensat que ha de ser una de les primeres mesures del futur govern espanyol. En el context actual, sostenen que ha arribat el moment que Espanya reconegui Palestina de manera unilateral i urgent, com ja han fet altres països, com Suècia o Grècia.
I tornant a Catalunya, us recordem que aquest matí ha començat la vacunació contra la grip i el coronavirus a les persones majors de 60 anys i d'altres col·lectius amb factors de risc. Entre ells, per primera vegada s'hi han inclòs també les persones fumadores i tots els infants que tenen entre 6 mesos i 5 anys.
En aquests col·lectius de risc es poden vacunar des d'avui a les persones amb obesitat, les dones embarassades i també els professionals sanitaris. La vacuna es pot posar als centres d'atenció primària, però abans cal demanar cita prèvia a través de l'aplicació La Meva Salut o també trucant al mateix CAP. Més enllà dels centres d'atenció primària, també s'habilita cada regió sanitària com a mínim un punt de vacunació que atendrà fora dels horaris dels CAPs els dissabtes.
Ens aturem ara a la capital catalana perquè l'Ajuntament de Barcelona vol accelerar el procés de reforma a la Rambla, de la Rambla per reduir el temps d'obres a la meitat i tenir-ho enllestit. Al gener del 2027, el govern de Jaume Collboni aposta per fer les obres en tres trams d'una tirada de dalt a baix. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. L'estiu que ve es començarà pel costat Besòs, entre les façanes de les cases i els arbres. Això obligarà a tallar la circulació per aquest carril durant els 10 mesos que durin les obres. Els vehicles pujaran pel costat Llobregat i s'eliminarà la circulació de baixada que s'haurà de desviar per Via Laietana i altres carrers. Els tècnics municipals asseguren que amb aquest canvi es reduiran els terminis d'obres perquè només s'haurà de fer una licitació. Un cop acabat el costat de pujada, reobrirà el trànsit i començaran les obres al costat Llobregat, que continuarà tallat a la circulació. El tram central, per on passegen els vianants, serà l'últim. Fermín Villar, d'Amics de la Rambla, veu amb bons ulls aquesta proposta.
La Rambla és única i cuidar-la, com ara s'està dient, és el que s'ha de fer. Agraïts per l'anunci, abans feia la broma, la partitura és bona, hem de veure com sona la música. Sabem que sonarà bé, però posem-nos-hi. Aquest calendari és llarg per molta gent, però és realista.
Reduir el termini de les obres de la Rambla va ser el primer compromís públic de Collboni quan va assumir l'alcaldia. Avui, l'alcalde de Barcelona ha afirmat que aquesta reforma porta massa temps esperant i que es tracta de la remodelació més ambiciosa del mandat, ja que és un passeig emblemàtic de la ciutat i una icona internacional que marca el ritme i l'estat d'ànim de la capital catalana.
I no marxem de Barcelona perquè també avui l'Ajuntament ha aprovat suspendre el plus d'antiguitat que perceben els funcionaris, bombers i agents de la Guàrdia Urbana. La mesura s'ha acordat en un ple extraordinari amb els vots a favor del PSC, Comuns, Esquerra i Vox i amb l'abstenció dels grups de Tries per Barcelona i el Partit Popular.
La decisió arriba després que el passat mes de juliol la Sindicatura de Comptes fes un informe que considerava que aquests incentius eren retribucions ordinàries no subjectes a la norma. La sessió també ha servit per donar llum verda a una modificació del pagament dels triennis en funció de la categoria. Aquest punt afecta sobretot els alts càrrecs de la casa i ha tirat endavant amb el suport de tots els grups.
I un home de 55 anys ha mort aquesta matinada en un accident de trànsit a la Ronda de Dalt, també de Barcelona, i el sinistre ha provocat això un matí de col·lapse històric en els accessos per totes les vies a la capital catalana.
A causa d'aquest accident s'han produït cues de fins a 7 quilòmetres i mig entre Santa Coloma de Gramenet i la Serra de Collserola. Les afectacions d'aquest accident s'hi ha sumat la pluja d'aquest matí, que ha complicat encara més la circulació.
I a tot plegat, la gent no ha pogut entrar a Barcelona a l'hora prevista en cotxe, però és que tampoc ho ha pogut fer en tren, perquè avui també ha sigut un dilluns complicat a Rodalies.
Avui era el primer dilluns laborable amb els talls a l'R3. Els autobusos de reforç que Renfe ha habilitat per cobrir el trajecte afectat han topat amb el col·lapse de trànsit, i això ha fet que els usuaris hagin trigat més de 2 hores per arribar a Barcelona. D'altra banda, diverses incidències també han alterat la circulació de trens a l'R2 Nord i l'R2 Sud. Concretament, una falta de tensió a la catenària del Garraf i l'acumulació d'aigua a les vies entre Sant Vicenç de Calders i Cuní. Totes les incidències ja estan solucionades, però els trens poden patir encara algun rat.
Ja ho veuen, que aquest és el país que queda quan hi cauen 4 gotes. D'altra banda, perquè també avui, aquest migdia, ha quedat resolta la incidència a la línia 5 del metro de Barcelona, que ha quedat tallada també aquest matí entre les estacions de Sagrada Família i Maragall, un tall que ha durat gairebé 2 hores, però que, com dèiem, a 1:15 del migdia, segons Transports Metropolitans de Barcelona, ja ha quedat solucionat. I marxem ara a Mataró, on els Mossos han detingut un home que aquest diumenge ha apunyalat a 2 persones mentre cridava consignes en àrabs. Fons policials, però, han confirmat a Ràdio Estel que es descarta que sigui un atac terrorista.
L'atacant, que tindria un trastorn mental, també hauria malmès diversos vehicles que es trobaven estacionats al carrer. Les 2 persones apunyalades es troben bé de salut i no estem per la seva vida.
I mirant el que passa als jutjats, un magistrat de Barcelona investiga l'exdirectora del CNI, Paz Esteban, per l'espionatge al president Pere Aragonès en Pegasus.
El jutjat més una querella presentada pel president, i a la seva interlocutòria creu que els fets denunciats podrien ser motiu de delicte. Per això s'ha citat a declarar Paz Esteban el proper 13 de desembre, el mateix dia en què també haurà de comparèixer Aragonès com a perjudicat.
I abans dels esports, un apunt, ha sigut la notícia d'aquest matí. La policia ha confirmat que el cadàver trobat entre 2 trens a Sevilla és el del futbolista cordobès Álvaro Prieto. L'han localitzat un equip de televisió espanyola mentre feia un reportatge en directe.
El jove de 18 anys estava desaparegut des del passat 12 d'octubre. L'últim que se'n sabia és que va intentar, sense èxit, pujar un tren per tornar a Còrdoba, però no ho va aconseguir. La seva família i l'equip de futbol on juga el Còrdoba va iniciar una campanya a través de les xarxes per trobar pistes sobre la seva localització. I, Xavi, fa poca estona acabem de saber que Renfe acaba de confirmar que el tren on ha aparegut el cadàver no s'havia mogut de l'estació des del passat 24 d'agost. A través de les xarxes socials diuen que el tren no prestava servei per una avaria.
Gràcies, Julià Badugas. I 22 minuts a aquesta hora, com sempre, als esports.
Estel migdia.
I precisament encara enllaçant amb aquesta notícia que us explicàvem de la troballa d'aquest cadàver, justament al Còrdoba, a més, un comunicat en què lamenta la mort d'Álvaro Prieto Pol.
Prieto militava a les files del juvenil A del club, que es va volcar amb la seva cerca. Des del primer dia es van emetre missatges continuats a través de les xarxes socials per tal de poder ajudar la policia. La pàgina web del Còrdoba s'ha col·lapsat un cop s'ha conegut la notícia de la troballa. El club ha publicat un comunicat curt a petició de la família i després un altre vídeo, en aquest cas ja més extens, publicat i dirigit en aquest cas pel CEO de l'entitat esportiva. La Reial Federació Espanyola de Futbol i clubs com el Sevilla, Betis o Getafe s'han sumat al condol cap a la família i als seus amics.
Mentrestant, Alexia Putellas es converteix en la màxima golejadora de la història del Barça.
182 gols en 404 partits. La catalana va ser l'autora de l'única diana del Barça en la seva visita al camp de l'Atlètic de Madrid. A les de Jonathan Giraldet els hi va costar entrar al partit, però el segon avís entre els 3 pals va arribar l'únic gol del maig que trencava el rècord golejador del club. Als micròfons de Dazón, deia Alexia Putellas això.
Bueno, un privilegio, un orgullo poder superar a mi compañera Jenny, que bueno, que también fue un privilegio jugar con ella en el club. Y bueno, nada, que quede una anécdota y a seguir.
D'aquesta manera desempatava, com deia Alexia Putellas, amb Jennifer Hermoso, qui compartia la fita de màxima golejadora històrica del Barça. Amb aquesta victòria, les blaugranes reforcen el lideratge de la Lliga F, empatat a punts amb el Real Madrid.
Un partit que va tornar a posar sobre la taula una reivindicació del futbol femení espanyol, la presència del VAR.
La primera divisió femenina no compta amb l'ajuda del videoarbitratge, malgrat que ja s'ha aprovat amb èxit a la Copa de la Reina. Ahir, Mapi León, a través del seu compte d'X, l'antic Twitter, va reclamar l'arribada del sistema, que ja fa mesos que demanen altres jugadores de la Lliga F. L'arbitratge va tornar a ser protagonisme al partit d'ahir amb una acció sobre Aitana Bonmatí que també va denunciar el seu compte d'X.
La selecció espanyola masculina guanya a Noruega i serà l'Eurocopa de l'any que ve.
Els de Luis de la Fuente han obtingut aquesta nit el bitllet després d'un solitari gol de Gavi que dona els 3 punts i la classificació matemàtica. Amb aquest marcador, Escòcia també es classifica de retruc per l'Eurocopa, deixant pràcticament fora els noruecs. Precisament el VAR va tenir un protagonisme important en anul·lar un gol de Morata i revisar el de Gavi durant 4 minuts. El seleccionador nacional Luis de la Fuente traia pit i en aquest cas ho feia al final del partit.
Nosotros siempre miramos hacia adelante por el camino que tenemos que recorrer. Creo que tenemos una muy buena base, creo que tenemos un equipo con mucho presente, como lo hemos demostrado, y con mucho futuro, que es lo más importante.
Pel que fa a la resta de països, Turquia també s'ha classificat en golejar per 4-0 Letònia.
I en clau selecció, us ho dèiem també al principi en titulars, la declaració d'Albert Luque pel cas Rubiales s'ha posposat.
Estava previst que l'exfutbolista i director esportiu de la Federació Espanyola de Futbol comparegués demà a l'Audiència Nacional com a investigat, però finalment ho farà dimarts 24 d'octubre. Per problemes d'agenda, al jutjat s'investiga un presumpte delicte d'agressió sexual i coaccions sobre Jenni Hermoso després de guanyar el Mundial Femení aquest estiu passat. Fa uns dies, el diari El Mundo publicava diversos missatges de WhatsApp entre Luque i una amiga d'Hermoso, en el qual la criticava missatges que podrien ser utilitzats al judici.
Parlem també de tennis perquè aquesta tarda comença el camí de Jaume Munar a Bèlgica.
Juga aquesta tarda els 16ens de final del torneig d'Anvers. Ho farà contra l'estoni Marc Lajal, número 229 del rànquing ATP, a 3:45 de la tarda. A priori, el balear és favorit, però la pista dura coberta no és una superfície on s'acabi de trobar còmode si atenem els resultats. Per la seva banda, Roberto Bautista s'enfronta al suec Imar als 16ens de final de l'ATP d'Estocolm. El de Castelló de la Plana també parteix com a favorit al partit que es disputa a 6:45 hora catalana.
I en pàdel, la número 1 del món, atenció, és catalana.
Concretament de Reus, Ari Sánchez s'ha proclamat número 1 del món en guanyar la final de l'Open d'Amsterdam al costat de la seva parella Paula José María, 7-6-6-0 sobre Brea i González, que va donar el títol a la catalana. Sánchez estava molt emocionada, ha dit que és el dia més feliç de la seva vida, que ha complert un somni i que està molt contenta per la feina que porten anys fent.
I també atenció amb aquesta notícia perquè els camps de gespa artificial podrien tenir els dies comptats.
La Comissió Europea vol acabar definitivament amb els microplàstics i fa uns dies s'aprovava l'eliminació de la purpurina, ara és el torn dels camps de gespa artificial. L'organisme especifica que el que contamina d'aquestes superfícies no és la gespa en si, sinó les boletes de cautxo que s'hi poden trobar. Aquestes són fetes de restes de pneumàtic i són extremadament contaminants. El fet és que encara no hi ha substitutiu per aquest granulat i la comissió ha donat un termini de 8 anys per acabar amb la seva existència. A tot Espanya hi ha més de 10.000 instal·lacions de gespa artificial i cada any se'n construeixen o renoven unes 400.
Parlem també de bàsquet, on el Barça supera el Gran Canària en un partit molt dur per 73-83.
El domini del Terriger Grimau es feia evident en un primer quart que acabava amb un parcial de 14-18. Brucino, però, liderava la gran remuntada del Gran Canària al segon quart amb 12 punts i el Barça va perdre el descans 37-32. L'equip català intentava refer-se al tercer quart i, sobretot, al quart quart, imposant-se al Gran Canària Arena per 73-83. Aquesta era la lectura que en feia el míster Roger Grimau al final del partit.
Bueno, bien, no se nos había puesto bien el partido al final de, bueno, media parte. Pero bueno, yo creo que hemos ajustado bien, hemos sabido encontrar tiros, sobre todo en el último cuarto de Alex liberado. Luego hay que meterlas, pero bueno, para eso Alex es tan bueno y nada. Y muy contentos de esta victoria aquí en Canarias, que sabíamos que era muy, muy, muy complicada.
No s'atura el Barça de bàsquet perquè demà visita la pista del Partizan de Belgrado a 6:45 en competició europea.
I també el Baxi Manresa ha superat el Palencia in extremis per 91-92.
Van haver de patir en aquesta última victòria una cistera de Musa Sagnia. Quan quedaven 3 segons pel final del partit, aconseguia fer sumar els vegencs el tercer triomf del curs, el tercer consecutiu, el segon al nou Congost. Benítez va tenir la cistella guanyadora pel quadre visitant a l'últim instant, però la sort no el va acompanyar. Amb aquesta desfeta, el València segueix una jornada més cué a la classificació. Badio, autor de 20 punts i 24 de valoració, amb 5 triples de 8, va ser el far ofensiu de l'equip del Bages. També Devin Robinson amb 16 punts, Geben amb 14, Brandon Taylor amb 12, i també aquestes 8 assistències van ser claus en la victòria de l'equip dirigit per Pedro Martínez.
Ai, acabem amb un apunt de bàsquet femení, perquè el Cadí la Seu també segueix amb la bona dinàmica i guanya per 93-76 al Baxi Ferrol.
Tot i que el Baxi Ferrol aconseguia arribar en igualtat al descans, les gallegues no podien mantenir el ritme al final del tercer període. La presència de Maggie Bear acabava sent determinant per les catalanes. Nord-americana del Cadí la Seu oferia la seva millor versió i era peça clau en la consecució de la victòria local. Bear, amb una sèrie de 12-16 en tirs de camp, acabava el partit amb 28 punts, 9 rebots, 3 assistències, 2 taps i 41 punts de valoració. Amb aquest nou triomf, el Cadí la Seu se situa en 7a posició de la Lliga Femenina Endesa.
Estel migdia.
Vaya, avui al minut final de Cultura entrarem a la llibreria, on avui s'ha posat a la venda ja Los Papeles de Edmondson. Es tracta d'una obra inèdita, la primera que va escriure Manuel Vázquez Montalbán. El publica l'editorial Navona.
El protagonista és un jove intel·lectual frustrat per com avança la societat. Després de passar un parell d'anys a la presó, la seva vida transcorre en una sèrie d'intents fallits de desenvolupar-se com a escriptor, reconstruir la seva relació de parella i evitar també les pressions per integrar-se al sistema. El jove haurà de decidir si implicar-se en la causa o renunciar als seus principis i posar en perill la seva integritat moral.
El manuscrit d'aquesta novel·la es va trobar entre la documentació que la família de Montalbán va entregar, recordem, el 2016 a la Biblioteca de Catalunya. Es tracta, per tant, d'un original de Vázquez Montalbán que hauria corregit ella consciència i que es creu que també hauria pogut presentar al Premi Biblioteca Breve, però que finalment no va ser premiat. Per tant, avui arriba a les llibreries aquesta novel·la, Los Papeles de Edmundsen, i nosaltres, amb aquesta informació que acabem, ens retrobem, com ja ho saben, demà al punt de les dues, aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Us deixem amb el Fabricació Pròpia de Mercè Regà. Que vagi bé, bona tarda. Fabric.